Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Hola, bona tarda. Salutacions també del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. L'Alt Comitè per a la Fraternitat Humana elogia la visita del Papa Francesc a l'Iraq i afirma que és un pas important que promou els valors d'aquesta fraternitat. A més, prepararà un estudi sobre els resultats d'aquesta visita perquè considera que ha de marcar els seus futurs plans i programes en benefici de tots els iraquians. En una nota feta pública avui es destaca que durant aquest viatge Francesc va visitar diverses ciutats iraquianes, principalment Bagdad, Najaf, Erbil i Mosul. També va assistir a una trobada sobre diàleg interreligiós a la ciutat d'Ur. Alhora es recorda que durant el discurs que va pronunciar a la ciutat dels Caldeus, el papa va fer una crida a tots els creients perquè aconsegueixin revifar precisament els valors de la fraternitat humana. Es recorda que el cardenal Miguel Ángel Ayuso Guixot, president del Consell Pontifici per al Diàleg Interreligiós, el professor Mohamed Al-Marasawi, president de la Universitat de l'Azhar i membre del Comitè Superior per a la Fraternitat Humana, i el president del Departament de Cultura i Turisme de Abu Dhabi, els Emirats Àrabs, Mohamed Khalifa Al-Mubarak, igualment membre del Comitè per a la Fraternitat Humana, valoren molt positivament aquesta estada del bisbe de Roma a terres iraquianes. L'interès mostrat pel pontífex de fer realitat la visita a l'Iraq reflecteix, com diu Mohamed Al-Mubarak, la seva creença en la necessitat d'aplicar els principis de la fraternitat humana davant de les crides a la divisió, l'odi i l'extremisme. Contra el mal només es pot lluitar fent el bé. I el Sant Pare, de paraula i d'obra, ho està fent. I de quina manera? Avui, després del nostre habitual resum informatiu, la taula d'anàlisi estarà dedicada avui a la monarquia espanyola, una institució que pateix, sens dubte, una crisi que passa des de fa mesos per una tempesta persistent, podem dir-ho així. Comentarem aquest tema amb l'exvicepresident del Tribunal Constitucional i advocat Eugeni Gay i amb el politòleg i especialista en seguretat Guillem Porçals. Després, els últims minuts, com cada dimarts, seran per al nostre temps de diàleg i avui entrevistarem ni més ni menys que Núria Calduch Benages. Aquesta important biblista catalana ha estat nomenada avui pel Papa Francesc secretària de la Pontifícia Comissió Bíblica. Amb ella parlarem els últims minuts del programa, el temps de diàleg, com dèiem. Això, amb la contra del Rafa i una miqueta més, serà amb vosaltres fins a 6:45. Comencem. Passen 3 minuts de les 6.
El mirador de l'actualitat. Notícies per conèixer i per aprofundir.
El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, i la sotsdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, han informat aquesta tarda sobre el procés de vacunació del Covid a Catalunya. Argimon ha insistit a demanar que es rebaixi el topall d'edat de la vacuna d'AstraZeneca, actualment fixat a Espanya als 55 anys. Ha apel·lat a l'estudi britànic que apunta a una reducció del 90% en els ingressos i probabilitats de malaltia greu en persones grans vacunades amb aquest fàrmac. El Departament de Salut, per cert, ha comunicat avui prop de 14.000 noves dosis de vacunes administrades. Ara hi ha més de 580.000 catalans que han rebut almenys una dosi. El govern, d'altra banda, no ha detallat encara el pla de Setmana Santa amb el qual treballa, com havia avançat la setmana passada, Meritxell Budó. En la roda de premsa després del Consell Executiu, la portaveu del govern s'ha mostrat prudent a l'hora d'avançar decisions, però no ha descartat que es pugui aixecar el confinament comarcal si les dades ho permeten. Salut ha notificat menys de 1.000 positius aquestes últimes 24 hores i també el risc de rebrot recula i està per sota dels 200 punts per primer cop des de mitjans de desembre. Canviant de qüestió, el magistrat del Suprem, Pablo Llarena, s'ha dirigit ja al Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea perquè li aclareixin en quins casos es poden denegar les extradicions. Ha estat poques hores després que el Parlament Europeu hagi aixecat la immunitat a Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí. La consulta de Llarena té origen en la decisió que va prendre Bèlgica de denegar l'entrega de Lluís Puig, però el que es decideixi també afecta ara Puigdemont, Comín, Ponsatí i, d'altra banda, Marta Rovira. Llarena ha criticat el que ha qualificat de desconeixement per part de les autoritats belgues del sistema judicial espanyol. Recordem precisament que Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí ja no tenen immunitat parlamentària a l'Eurocambra. El Parlament Europeu els l'ha retirada aquest matí i ha concedit el suplicatori demanat pel Tribunal Suprem perquè puguin ser extradits a Espanya i jutjats per l'1 d'octubre, continuant, això sí, sent eurodiputats. Puigdemont ha denunciat el que ha qualificat de cas clar de persecució política. El jutge de vigilància penitenciària ha tombat el tercer grau dels presos de Lledoners. Això vol dir que hauran de tornar a la presó aquest mateix vespre i només podran sortir amb permisos puntuals. Aquest jutge no va acceptar la suspensió cautelar del tercer grau que havia demanat la Fiscalia. Ara, però, ja ha estudiat a fons de la qüestió i ha decidit tombar-lo. És el primer cop que un jutge de vigilància penitenciària no avala el tercer grau als presos independentistes del procés. Un apunt cultural, Núria Rial i l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya interpretaran Frederic Mompou en un concert especial, Sinfonia Zero, que es farà al Palau de la Música Catalana, a l'Auditori de Barcelona, a l'Auditori, aquest cap de setmana, dissabte a les 7 de la tarda i diumenge a les 11 del matí. L'orquestra, sota la direcció de Francesc Prat, inclou també en el repertori d'aquests dies tres peces de Robert Herger, 6 cançons populars catalanes, Pedreliana i Cançoner de Pedrell. Ara la previsió del temps amb el nostre meteoròleg Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda. En aquests moments s'estan descarregant precipitacions als voltants de les comarques de la Selva del Vallès Oriental, també a punts de la comarca del Maresme i també cap al Baix Llobregat, sobretot tocant cap a la zona del Garraf. També comarques del nord de Barcelona, punts d'Osona, punts del Bages, també alguns punts de la comarca de la Garrotxa i del Ripollès i del Gironès. Per tant, bàsicament, comarques del nord-est de Catalunya, ara en aquests moments precipitacions. Al llarg de les properes hores aquestes precipitacions han d'anar desapareixent i ja de cara demà esperem una jornada molt més tranquil·la. Al matí amb més fred, el fred pràcticament de ple hivern, encara que estiguem gairebé en les últimes jornades d'aquesta estació. Matí fred, però de dia temperatures molt semblants a les que hem tingut avui. Per tant, valors màxims aproximadament entre els 14 i els 18 o 19 graus. Tindrem algunes boires a primeres hores del matí i, en general, tindrem núvols alts. Per tant, el sol el podrem veure de cara als propers dies. Es mantindrà aquesta situació d'ambient assolellat, només amb alguns núvols alts poc importants.
Gràcies, Jordi. I un any després de l'inici de la pandèmia, Càritas Diocesana de Barcelona impulsa la campanya Gràcies per agrair el suport dels col·laboradors que han ajudat a lluitar contra les conseqüències socials i econòmiques del Covid-19 a l'arxidiòcesi. 5.500 persones ateses per l'entitat diocesana viuen en llars sense cap ingrés, gairebé tres vegades més que abans de la pandèmia. També Càritas Barcelona ha dit que prop de 17.500 persones acompanyades per l'entitat es troben en situació de pobresa severa i gairebé 3.900 s'han vist obligades a canviar de domicili o d'habitació per no poder-ne assumir les despeses. Salvador Busquets, director de Càritas Diocesana, ha dit que aprovem en solidaritat individual, però suspenem en l'articulació de polítiques públiques que transformin les condicions de vida de les persones.
Ràdio Estel.
Els millors poemes de Josep Carner, interpretats per les millors veus del país. Cada dia de dilluns a divendres, a les 9 del vespre, a Ràdio Estel. Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits. Quan declina el dia, la pregària de vespres ens convida a donar gràcies per tot el que hem rebut de Déu i confiar-li els desitjos que duem al cor. Cada dia, de dilluns a diumenge, a 6:45 de la tarda, escolta les vespres des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Taula d'anàlisi.
Quatre minuts i serà 6:45. La monarquia espanyola com a institució pateix, sens dubte, una crisi que passa des de fa mesos per una tempesta persistent, podem dir-ho així. Més enllà del problema polític que afecta Catalunya i la seva relació amb l'Estat, especialment des de la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut del 2010 i especialment des de l'anomenat procés i el referèndum de l'1 d'octubre, el rei Felip VI pateix una creixent desaprovació entre la societat espanyola, no tant per la figura com a cap de l'Estat que ell representa i el seu paper precisament representatiu i no pas polític, sempre discutible també, sinó sobretot per la situació personal del rei emèrit Joan Carles I, que es troba des de l'agost passat a Abu Dhabi. Les regularitzacions fiscals que ha fet per diverses actuacions passades en què no va declarar diners a Hisenda i els presumptes negocis poc clars en què havia participat connectats amb països àrabs han posat molt en crisi la credibilitat d'aquesta institució, de la qual es demana com a mínim exemplaritat en el compliment d'obligacions i també en actitud. A aquest problema del rei emèrit, que podria haver de respondre davant de la justícia si hi ha imputacions posteriors a la seva abdicació el 2014, s'ha afegit els últims dies el fet que s'hagi sabut que les infantes Helena i Cristina es van vacunar precisament als Emirats Àrabs, coincidint amb una visita al seu pare. Potser aquesta qüestió no passaria de ser una petita taca o un error més o menys disculpable si la monarquia no estigués ara tan qüestionada. Fins i tot ministres de l'actual govern han criticat públicament aquesta vacunació, de la mateixa manera que el president Pedro Sánchez ha arribat a qualificar de rebutjable el tema dels comptes pendents de Joan Carles I amb Hisenda. Alhora, l'executiu i les principals institucions s'esforcen per intentar separar aquests afers tèrbols amb l'actual monarca, Felip VI, del qual destaquen l'esforç de transparència que realitza des que va accedir al tron. Segurament estem davant d'un problema d'Estat que presenta una gestió molt difícil d'afrontar. Els sistemes parlamentaris moderns que conserven la monarquia a Europa han hagut de fer grans adaptacions i molta pedagogia, i Espanya no ha estat una excepció en aquest intent. El problema que tenim aquí és que la institució, sense qüestionar el seu paper davant del canvi de la dictadura franquista a l'actual democràcia, no ha vist ratificada amb el pas dels anys, ja més de 40, la seva aprovació popular, expressada, certament, en aquell referèndum constitucional de 1978, però molt vulnerable, sens dubte. Segurament un cap d'Estat hereditari com és el rei, malgrat la tradició monàrquica a la península Ibèrica des de fa segles, no seria mai una opció majoritària a l'hora d'escollir entre els espanyols el sistema polític millor. Dit això, també és cert que el món canvia i evoluciona i tenim una configuració política que apunta més cap a una Europa on els estats que perden sobirania vagin deixant aquesta concepció antiga de govern, que és la monarquia. El principi democràtic, que deia que el rei regna però no governa, ja no sembla un argument prou sòlid per integrar la monarquia en una democràcia més creïble, i ja no parlem només d'Espanya. No sabem com evolucionarà la vida política els propers mesos i anys. Sigui com sigui, el rei, que no és una figura política, dirigeix l'Estat i arbitra el sistema constitucional, però no està exempt de debats, sempre vius, sobre reformes i modernitzacions de les nostres institucions. El mèrit de Joan Carles I va ser la seva capacitat de ser, com deia el títol d'un famós llibre, un rei per als republicans. Ara, però, la institució monàrquica viu segurament el moment més feble des del 1975. Segurament el dilema entre monarquia i república a nivell estatal no és el més important, però existeix i s'expressa lliurement. Això, l'alternativa només és una reforma constitucional o un trencament que no sabem quins camins agafaria. Aquesta monarquia, que teòricament no està concebuda com un referent polític i que, de fet, no hauria de ser política,
pot acabar-se precisament per voluntat política, sobretot perquè ho vulgui una majoria dels ciutadans. L'horitzó, ara per ara, això sí, no està gens clar. Avui analitzem aquest tema, sens dubte, difícil, complicat, amb un gran expert constitucional, Eugeni Gay. Bona tarda.
No, bona tarda. En primer lloc, discrepo absolutament d'aquest anàlisi, però discretament.
Doncs, pot discrepar amb tota la llibertat del món.
Per començar, el rei no dirigeix, com diu aquest anàlisi, la política espanyola.
No, l'Estat.
No, ni l'Estat tampoc. L'Estat el dirigeix, vull dir, el govern. El primer que s'ha de fer és conèixer la Constitució. El rei, vull dir, no té cap poder, absolutament cap poder. Els poders de l'Estat comencen en el títol tercer, que són l'executiu, millor dit, el legislatiu, l'executiu i el judicial. I aleshores, la composició d'aquest Estat està prefigurada a la Constitució del 78, que probablement ara no s'aprovaria. Hi ha molta gent que està absolutament en contra de la forma de l'Estat. Hi ha uns que consideren que hauria de ser un Estat centralista i uns altres que consideren que hauria de desaparèixer l'Estat perquè apareguessin nous estats. Vull dir, hi ha gent que és partidària de la monarquia i hi ha gent que és partidària de la república. Hi ha gent que els seus comportaments, vull dir, personals són absolutament indecents en totes les esferes de la vida pública, i hi ha d'altres, vull dir, que són exemplars. Desgraciadament, sobresurten més els comportaments pot exemplars que els exemplars. Però sí que és cert que estem obligats a conviure. Estem obligats a buscar unes fórmules de convivència d'acord amb uns paradigmes. Aquests paradigmes venen als països democràtics prefixats per la Constitució. En els governs que no són democràtics, per exemple, doncs els països comunistes o els països feixistes o els països populistes, venen prefigurats per la voluntat del que mana. I aquest que mana, vull dir, no permet cap mena de crítica. Aquí es permeten crítiques. El mateix anàlisi que vostè ha fet, doncs, és una crítica, vull dir, sobre la forma de l'Estat espanyol. Vull dir, i és absolutament permissible. Però, vull dir, això ho podríem fer exactament igual sobre el funcionament, per exemple, de la Generalitat, sobre el funcionament de Catalunya des de fa diversos anys, que és absolutament catastròfic i que, a més, està portant a uns resultats realment deplorables per al nostre país, no?
Sí, i permeti'm que accepti la sí, correcció. Sí. Aquesta, sobretot, la paraula dirigir, en tot cas presideix, sí, no? Sí, és no, el cap de l'Estat,
sí,
no?
Sí, és el cap de l'Estat, vull dir, però en qualsevol cas no té cap poder.
No, perquè, no, això està clar, això estem d'acord.
A diferent, per exemple, del president dels Estats Units, que nomena els magistrats des del moment que els nomena fins que es moren aquests magistrats del Tribunal Suprem, o el que fa el president de la República Alemanya amb els magistrats del Tribunal Constitucional Alemany, o amb les forces armades. El rei, que és el cap de les forces armades, no pot, vull dir, causar els ascensos d'aquestes. Vull dir, no pot nomenar magistrats, no pot nomenar ministres, no pot nomenar...
O sigui, els
nomena sempre a instàncies del poder legislatiu, que és el veritable poder. És el poder per excel·lència.
Si fixa,
el primigeni, el poder primigeni. Els altres són poders derivats.
Sí, només li aclareixo, senyor Gay, li agraeixo molt fins i tot la discrepància.
No, absoluta.
La introducció analítica és una introducció que hem fet a Ràdio Estel i que només ha intentat canalitzar la realitat, i si alguna paraula està mal dita, per descomptat que la corregim. El que també volem dir és que, certament, el rei, i això també ho hem dit, senyor Gay, no té poders polítics, efectivament. El que passa és que algunes vegades, molts catalans, per exemple, han criticat aquell discurs del 3 d'octubre, per exemple.
Sí,
no?
I molts altres vull dir, els ha semblat perfecte.
I els altres, molts altres, sí, arreu d'Espanya, sobretot.
No, i aquí a Catalunya.
I aquí a Catalunya també, alguns,
sí. Jo ho he llegit, vull dir, a molts diaris catalans, si fa poc ho llegia, vull dir, hi ha gent que està en contra, hi ha gent que està a favor. Vull dir, és lògic, vull dir, estem en una democràcia. Vull dir, si no estiguéssim en una democràcia, vostè és molt jove i no ha viscut a l'època del franquisme, però aleshores tothom estava d'acord amb el dictador, perquè el que no estava d'acord, vull dir, se les carregava. I el dictador sí que manava absolutament, però absolutament.
Sí.
I era rebut en honor de santitat,
Sí. Saludem també el politòleg i màster en seguretat Guillem Porçals, que el tenim a l'altra banda del fil telefònic, però també molt proper, molt integrat amb nosaltres. Senyor Guillem Porçals, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Sí, potser aclarim, i en la línia del que dèiem en la introducció, al parlar avui de la monarquia, és més potser per aquesta situació que crea les notícies sobre el rei emèrit i altres fenòmens que poden posar-la en qüestió, com deia el senyor Gall, en una democràcia, no? Una democràcia que es basa en la Constitució. Vostè com veu aquesta crisi que viu ara la monarquia, senyor Porçals?
No, m'agradaria reprendre les paraules que deia el senyor Gall al respecte, i és completament cert. És a dir, tot i que a nivell mediàtic el rei faci i desfagi, a nivell constitucional, qui ho fa tot és el poder legislatiu, és el president del govern i el Consell de Ministres en aquest aspecte.
Aquest és l'executiu i el legislatiu del qual emana l'executiu, no?
És a dir, a vegades diguem, el rei fa una cosa o el rei fa tal altra cosa. No. És, hi ha molta part al darrere, hi ha la part política de l'Estat, per dir-ho així, que és qui fa i desfà realment. I crec que això és un dels factors que, per dir-ho així, més ha perjudicat la pròpia imatge de la institució monàrquica en si. El fet de voler-la polititzar per tal d'aconseguir 4 vots per algunes forces, per tal de criticar-la aconseguint 4 vots per unes altres forces, crec que això ha malmès molt més la pròpia institució monàrquica que no pas els propis fets que hagi pogut derivar o que surtin a la premsa contínuament al respecte.
Per tant, vostè també creu...
Estic totalment d'acord amb el senyor Porçals.
Hi ha molta unanimitat.
No, és que hi ha una qüestió que és absolutament certa. Vull dir, el rei no té capacitat de maniobra. Si vostè se n'adon, vull dir...
Sí, les crítiques que
ell va abdicar, però un cop abdicat, se l'ha fet sortir del país. I això està clar. És a dir, hi ha moltes persones processades, ell no està processat, en aquest país que no han sortit del país, ni se'ls ha fet fora del país, ni se'ls ha obligat, imaginem, per exemple, doncs, a responsables polítiques de comunitats autònomes que han estat veritables delinqüents, uns condemnats i uns altres en procés, i a cap d'ells se'ls ha expulsat, i alguns ja han sortit de la presó, altres estan per entrar a la presó. És a dir, que totes aquestes coses són així. Vull dir, estem en una democràcia i el rei, si ha comès delictes, no li càpiga el menor dubte que anirà a la presó. No, és que no li càpiga el menor dubte. Si ha comès delictes, quan era rei, no. Però a partir d'aquell moment, sí... Clar que aniria a la presó. Vull dir, com ha anat el seu gendre, m'entén?
I creu que no hauria d'haver marxat a Abu Dhabi?
Com... No, jo no puc, escolti'm, vull dir, això no ho diria mai, però vull dir, em refereixo que tothom sap que va ser una exigència del govern i d'una part del govern que van demanar que sortís del país. I ell vol tornar i encara no se li don permís. Té molt poca maniobrabilitat el rei.
El rei emèrit.
El rei no emèrit va voler venir aquí a l'entrega i lliurament dels premis, dels despatxos dels jutges, com cada any.
Sí, el rei Felip. Sí,
rei Felip. I el govern li va prohibir. I ell no va venir. I ell no va venir.
Ara, el govern
és a dir, la monarquia, mentre s'ha exercit, mai ha sobrepassat allò que li correspon. I això és fonamental saber-ho. Hauria fet això un president de la República? Ho faria un president del govern? Ho farien els presidents de les comunitats autònomes? Quines declaracions fan? Agafi qualsevol de les 17 comunitats autònomes. Imagini's que, a més, fossin països. Escolti'ls, escruti'ls, escudrinyi'ls. Vull dir, no, estem afortunadament amb una democràcia. I aquesta democràcia pot ser una república o pot ser una monarquia. Les millors democràcies resulta que són monarquies, els estàndards.
El Regne Unit, per
exemple. I vol dir que hi ha repúbliques exemplars. Alemanya, per exemple. Hi ha altres moltes. Però, vull dir, hi ha moltes més repúbliques no exemplars que monarquies no exemplars també n'hi han, de monarquies no exemplars, i tristament sanguinàries algunes d'elles.
I tant, i tant. De totes maneres, senyor Gall, sí, i també senyor Porçals, sí, aquí la qüestió és que, per exemple, si mirem l'estat d'opinió a Catalunya, no és majoritàriament partidari del manteniment de la monarquia. En tot cas, això és una mica el que sembla, no?
Sí, sí, sí.
La qüestió és com recanalitzar aquesta... aquesta mena de crisi, i quan parlo de crisi no em refereixo a crisi institucional, crisi de l'Estat, sinó una mica crisi entre l'opinió pública, crisi de credibilitat, podríem dir, no?, de la institució monàrquica, que ja sabem que no és política, però sí que és un fonament del nostre sistema.
Sí, a mi m'agradaria escoltar el senyor Pulsal.
Sí, què hi diria vostè?
Perquè crec que és una persona jove, jo sóc una persona que va viure a la dictadura i sap el que era allò i el que és això.
Naturalment, l'entenem perfectament. Senyor Pulsal, vostè com ho veu, això, aquesta crisi de credibilitat?
Crec que la crisi de credibilitat que pot haver-hi al respecte, en el cas de, si mirem els precedents que poden haver-hi, veiem el cas, de, per exemple, del que va fer la monarquia belga just després de la Segona Guerra Mundial, veiem què va fer la monarquia britànica poc després de la Primera Guerra Mundial, i crec que aquí juga molt el propi paper del govern, és a dir, que el propi govern vulgui ajudar a modernitzar, vulgui ajudar a rejuvenir aquesta imatge que moltes vegades ven com arcaiques, ven com d'un temps passat, i crec que això és important de destacar. És a dir, si hi ha intenció política, perquè, com bé es deia abans, el rei no pot fer ni desfer res, tot és intenció. Si hi ha intenció política, si hi ha un discurs polític favorable a aquesta transformació, si hi ha una retòrica de canvi al respecte, sí que es pot aconseguir molt en aquest sentit.
Sí.
Crec que això és important de destacar, és a dir, no recau sobre la pròpia monarquia, sobre la pròpia institució, sobre la pròpia casa real...
Sinó sobre la política.
...de canvi en aquest sentit.
Sí, sí.
Sinó que recau sobre el propi govern la voluntat de que la monarquia canviï o no.
Sí. Doncs està perfectament aclarit que el rei té aquesta, com deia el senyor Gai abans, una mica d'indefensió, no? D'estar sense marge de maniobra, perquè és una figura representativa que no fa política, efectivament, fins i tot quan se li ha demanat, una vegada el president Quim Torra va demanar una reunió amb el rei i des de la Casa Reial se li va contestar molt explícitament que el rei no entra en qüestions polítiques, no? Aquesta és una qüestió. El que passa és que, senyor Pursals i senyor Gai, aquí a Catalunya han passat uns fets els últims 3-4 anys que segurament estaran d'acord amb mi que no han ajudat a l'arbitri que representa.
Aquest seria un anàlisi que ens portaria molt lluny. No han afavorit en lo més mínim. No han afavorit en lo més mínim.
Podríem dir que ni uns ni altres...
El que ha passat aquí a Catalunya aquests últims anys, vull dir, estarà a les pàgines de la història i ho estudiaran els meus nets.
Bé. I hi ha alguna manera de reconduir-ho?
Sí. Sí? Sí.
De quina manera, creu
vostè? Actuar democràticament i en respecte a les normes que ens hem donat. No que ens han donat, que ens hem donat. I que ens donem cada dia, que ens donem cada dia, perquè els parlaments funcionen.
La mateixa doble
part. Per desgràcia, no el que haurien de funcionar. Utilitzen més els decrets, molt més el decret llei al Parlament de l'Estat i els decrets als parlaments autonòmics. En el de l'Estat té una certa explicació que tampoc em sembla bé que s'utilitzi tant decret llei, perquè diu en forma excepcional i extraordinària. En les comunitats autònomes no té tant sentit. I en els municipis encara menys, m'entén?
Clar, perquè...
Vull dir, aquí el que ens agrada és manar.
Ja. És a dir, que no ha sortit tant el decret del govern, sinó que hi hagi més debat.
Hi ha d'altres que no ens agrada tant manar, però sí que ens agrada assenyalar que els que manen ho han de fer d'una altra manera.
La mateixa doble pregunta, molt breument, per al senyor Guillem Pursals. Com explica el que ha passat a Catalunya en relació amb la monarquia i com es pot reconduir la situació de la manera que sigui?
Crec que hi ha hagut una espècie de, per dir-ho així, venda de diaris mediàtica en aquest, i el fet d'omplir portades. És a dir, a vegades el rei no deia res i deien que hi havia un rumor que el rei deia o el rei pensava o hi havia un rumor... No, aquesta rumorologia també s'ha de tenir en compte en el sentit de també perjudicar el propi debat polític. I crec que és important destacar-ho, de dir... S'ha filtrat una conversa, el rei pensa tal cosa... No. Si el rei no diu... O sigui, és com la monarquia britànica. Si la reina no ho diu explícitament ella, el rumor no existeix. I crec que això és important de destacar.
I tant.
Una cosa és que els propis partits polítics diguin que el rei té més simpatia, que ens hem trobat amb això, té més simpatia cap a una banda, té menys simpatia cap a una altra, el rei ha mostrat... dubte sobre no sé què, sobre no sé quant... No, no. Si la Casa Real només és un comunicat, si la Casa Real no s'ha posicionat, que no ho ha fet, si el rei no ha dit... Crec que tot aquest debat polític, com deia al principi, tot aquest debat polític que s'ha generat per obtenir 4 vots de certes faccions monàrquiques, de certes faccions republicanes, si ho analitzem pròpiament com a tal, si anem al moll de la qüestió, veiem que el rei no ha dit la meitat de les coses que
clar,
diu que ha dit.
Clar. Se li atribueixen una mica rumors. Bé, hem d'acabar, disculpin. Sí. Només em queda recordar que la monarquia britànica precisament ha estat notícia aquests dies, oi, senyor Porçals, amb aquesta entrevista a una de les joves del príncep Carles, no?
Sí, hi ha hagut aquesta entrevista. El que dèiem, en el cas de l'entrevista a l'òpera, per exemple, es deia que hi havia rumors que tant el Felip de, com el príncep Felip d'Edimburg com la reina havien posat en consideració el to de la pell de la neta. Avui ha sortit que el propi príncep ha desmentit a l'òpera que era fals.
Sí, sí. Per tant, tot això forma part més de qüestions internes que potser no haurien d'entrar tant en, en els debats polítics. Ara parlem del Regne Unit, però també...
Però si haguessin fet aquestes manifestacions suposades de racisme, no s'hagués fet el casament que es va fer, no?
Clar, clar.
I menys, vull dir, aquesta noia pot passar per dir, doncs, no és de color, però la seva mare era absolutament de color i estava allà. En canvi, el seu pare, que era blanc, doncs no estava. O sigui que em refereixo que tot s'ha de mirar, vull dir, a mi em sembla que, clar, manifestacions de racisme són absolutament intolerables.
I tant.
De xenofòbia. De xenofòbia sobre qualsevol sigui el tipus de persona que sigui.
Moltíssimes gràcies, Eugeni Gay, exvicepresident del Tribunal Constitucional i advocat. Li agraïm tota la força amb què s'ha expressat, amb tot el respecte. I també gràcies al politòleg Guillem Porçals. Fins una altra, tots dos. Bona tarda.
Bona tarda.
Adéu-siau. Passa un minut de 6:45.
La contraportada, amb Rafa Sanahuja.
Rafa, què ens portes avui? Bona tarda.
Bona tarda, Ignasi. Titular. Per què el peix t'ajuda a dormir millor? En un estudi realitzat per la Universitat de Pennsilvània, tot passa als Estats Units, tot el rellevant, es va posar a prova a 541 escolars per determinar l'eficàcia del peix en la dieta respecte a la qualitat del son. La investigació va mostrar que aquells que menjaven peix amb freqüència registraven menys problemes per dormir, a més que també van registrar una puntuació més alta en les proves de coeficient intel·lectual, millor qualitat del son i també més intel·ligència. 2 pel preu d'1. Així que ja ho sabeu, peix per als nens i molt millor que una dormidina. I peix del bo, No van les varitas de merluza de tota la vida. Informació de servei avui en la nostra contraportada. Vinga.
El mirador de l'actualitat. Allò que passa i per què passa.
Ràdio Estel.
Root Travel et porta de peregrinatge al Santuari de Lourdes del 7 al 9 de maig. Coneixerem el santuari i la Gruta de les Revelacions. Assistirem a les Eucaristies i altres activitats com les piscines, el Camí de l'Aigua, el Via Crucis, processons i molt més. Del 7 al 9 de maig, peregrinatge a Lourdes amb Root Travel. I si ets del Club Més Amics, tindràs descompte i regal exclusiu. Més informació a Root Travel, 93 467 32 44 i a clubmes.cat. Necessites algun producte de salut natural per tothom? Aquest és el número per comprar els complements alimentaris del programa. 669-56-17-68. Repetim més a poc. 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments ni esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669-56-17-68 i recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maen. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel.
Temps de diàleg. Un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra.
minuts per al nostre temps interreligiós, també intercristià. El papa ha anomenat per primera vegada avui una dona secretària de la Pontifícia Comissió Bíblica. Es tracta de la biblista i religiosa catalana Núria Calduc Benages, que ja n'era membre des del 2014. També forma part de la comissió per a l'estudi del diaconat de la dona, creada pel mateix Francesc el 2016. La Pontifícia Comissió Bíblica està presidida pel cardenal mallorquí Lluís Ladària. Núria Calduc, nascuda a Barcelona el 1957, és des de fa més de 40 anys religiosa de la Congregació de les Missioneres Filles de la Sagrada Família de Natzaret, fundada per Sant Josep Manyanet. És llicenciada en Filosofia i Lletres per la Universitat Autònoma de Barcelona i doctora en Sagrada Escriptura pel Pontifici Institut Bíblic de Roma. La religiosa, deixeble del biblista català Isidre Gomà, és professora ordinària de la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma mateix i professora convidada al Pontifici Institut Bíblic. És considerada un referent internacional en l'estudi dels llibres sapiencials de l'Antic Testament. Ja Benet XVI l'havia anomenada experta de la 12a Assemblea General del Sínode dels Bisbes sobre la paraula de Déu l'any 2008. Avui tenim el plaer de comptar amb ella mateixa, amb Núria Calduc Benages. Bona tarda i moltes felicitats.
Hola, molt bé, moltes gràcies. Sí, sí.
I tant, és una gran notícia també per a la dona a l'Església, podem dir, oi?
Sí, sí, veritablement és quelcom, diguéssim, significatiu.
I tant. Què representa per a vostè i com ha rebut aquesta notícia del nou reconeixement, el de ser nomenada secretària de la Pontifícia Comissió Bíblica?
Bé, doncs l'he rebut, doncs, amb, diguéssim, amb agraïment, no? Perquè sempre és un nomenament així, sempre és un motiu d'agraïment, i també doncs, pues, amb una gran responsabilitat que se m'obre, no? Cap al davant. Una cosa és ser membre i l'altra ja és tenir que dirigir el grup. No? Llavors són coses diferents. Però bé, ho agafem amb bona filosofia.
I tant. Bé, quina és la missió i la tasca de la Pontifícia Comissió Bíblica i què és també com a organisme?
No, la Pontifícia Comissió Bíblica és un grup format per 20 biblistes. El president és en aquest moment el cardenal Ladària, com ja ha estat introduït abans, i ens reunim una vegada a l'any, una setmana, pràcticament la segona setmana després de Pasqua, doncs per tractar algun tema d'actualitat, d'interès, no? A nivell eclesial, i sempre relacionat amb la Bíblia, evidentment. Llavors, diguéssim, no és un òrgan de govern, evidentment, és un òrgan consultiu, no és un òrgan d'estudi, no? de reflexió, més aviat, no? I normalment, cada 5 anys, doncs, aquest òrgan treu un document. No és que sigui obligatori, no?, que cada 5 anys s'hagi de publicar un nou document, però és bastant normal que això sigui així, no? Uh-huh. Per exemple, jo vaig entrar a la comissió el 2014 i ara, el 2019, pues, vam publicar aquest volum sobre l'antropologia bíblica. Llavors, doncs, aquesta és una mica la tasca, no?, que tenim.
Molt bé. És una feina, per tant, de consulta, d'assessorament i també de difusió internacional de la Bíblia.
Sí, sí. Exacte. Sí, sí.
Què canviarà, germana Núria Calduc Benages, ara per a vostè, amb aquesta nova responsabilitat, tot i que ja n'era membre, però tenint en compte que també treballa de professora i fa altres tasques i viu en una comunitat, suposo, doncs tot això és un canvi.
Sí, 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 però no crec que canvi gran cosa, perquè, és a dir, la feina acadèmica, que és a la que em dedico, doncs aquesta segueix igual. És a dir, l'únic que... tindré una mica més de feina extra, diguéssim, no? En alguns moments puntuals de l'any. Però no, la vida acadèmica seguirà igual.
I tant. La tasca de secretària suposo que comporta potser estar més pendent, no?, de la coordinació dels treballs que es fan, dels documents.
Sí, sí, és diguéssim, guiar les reunions, no?, que nosaltres tenim, guiar una mica el treball... I bé, doncs, després el moment més difícil és el moment del document, no? Perquè s'ha de posar tot el material junt i per escriure, doncs, l'ha d'escriure una mà. No es pot escriure amb diverses mans, no? Llavors, aquest és el problema més... Diguéssim, el problema, diguéssim, la feina més important seria aquesta, no? De posar en solfa, diguéssim, tot el material.
centralitzar sí. i coordinar tot. Avui amb Núria Calduch-Benages parlem perquè acaba de ser nomenada pel Papa Francesc secretària de la Pontifícia Comissió Bíblica. Per a vostè, què representa la Bíblia i el treball per presentar-la davant del món com una referència de primer nivell? Aquest és el gran repte, oi?
Bé, sí, però és, aviam, ja fa molts anys, és a dir, que estic dedicada, diguéssim, a l'estudi, no?, a la investigació de la Bíblia, especialment en el camp en el que em moc, no?, en el camp del món sapiencial, i ja forma part de mi mateixa, per dir-ho així, no? És a dir, el anar treballant, el anar descobrint, el anar investigant cada vegada més amb aquests textos, doncs això és un estímul constant, no?, per, no només per mi, sinó per transmetre, diguéssim, aquest interès i, a altres persones, i sobretot a les noves generacions, no? Els meus alumnes, no?, com aquesta gent jove interessada, no?, en la Bíblia, que fan de les tesis estupendes, és a dir, això dona molta satisfacció.
I tant. Per una banda, dins de l'Església Catòlica existeix aquest treball ja de fa segles, no?, per reivindicar la Bíblia com una referència de primer nivell, i d'altra banda també en aquest món, sovint a Europa allunyat del cristianisme o de l'Església, la Bíblia moltes vegades enganxa també, oi? És a dir, és una doble missió, interna i externa.
Sí. Sí, sí, sembla, en alguns ambients, sembla que la Bíblia doncs, no interessi per res, no? Gent completament indiferent, no?, podem dir. Però en altres ambients, i inclús en ambients que joves, no?, com pensaria que no ha de ser així, doncs suscita un interès increïble, increïble. Mm-hmm. És a dir, gent que es reuneix doncs, per estudiar textos, no?, que no coneix, que no, i fins i tot que no n'ha llegit mai, i, en canvi, doncs, l'interès, no, la motivació, doncs, els fa anar endavant, sí, sí.
Una última qüestió, germana Núria Calduch-Benages, nomenada pel Papa secretària de la Pontifícia Comissió Bíblica. Precisament el Sant Pare acaba de completar un viatge històric a l'Iraq i és també, d'altra banda, un gran defensor, precisament, de la lectura de la Bíblia, ho diu sovint, per aplicar-la al treball per la pau i la fraternitat. De quina manera podem recuperar aquest vincle entre la Sagrada Escriptura i la concòrdia entre les religions i les cultures que Francesc ha defensat tant aquests dies a l'Iraq?
Bueno, la Bíblia és sempre ofereix una paraula de pau, una paraula de reconciliació, una paraula d'esperança. És a dir, tot i que dins de la Bíblia podem trobar, no? Això podria dir algunes persones, podríem trobar textos que són de caràcter violent, no? Textos que són difícils d'interpretar, és a dir, el missatge profund que hi ha, que s'amaga, diguéssim, no? Sota els textos bíblics, és un missatge d'esperança per l'home de tots els temps, és a dir, uh-huh. I això, doncs, això és universal. Això no. És a dir, és per tothom, de qualsevol religió o pels que no en tenen, és a dir, és un missatge universal, que transcendeix el temps i l'espai.
I tant. I a més, el Papa, que es va reunir a Ur dels Caldeus amb diversos líders religiosos, precisament amb Abraham, no?, i aquest tronc de la història de la salvació com a nexe d'unió, és interessant també que la Bíblia sigui aquí protagonista.
Sí, 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 exactament. Sí, sí, això és històric, no? A Ur dels Caldeus, no?, que quan un ensenya, no?, tota la història de l'Orient, no?, de l'Orient antic pròxim, no?, amb els mapes i senyala la ciutat d'Ur, no?, i explica totes les històries, oi? Doncs pensar que el Papa hi ha anat, doncs, és molt significatiu.
Mm-hmm. A més, em sembla que ha parlat algunes vegades de la saviesa, fins i tot de la saviesa com a palanca per impulsar la pau, sí.
Sí, 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 perquè com la saviesa és també un dels elements universals que es troben totes les cultures. És a dir, és una ciència, un coneixement, no? Un saber, més aviat, no? Que tots els pobles el tenen, d'una manera o d'una altra. És a dir, transcendeix, són elements universals que transcendeixen, no?, les limitacions pues, històriques, culturals, no?, de llengua, de raça, etc, etc.
Avui un goig parlar en aquest programa amb Núria Calduch-Benages, la primera dona i la primera catalana secretària de la Pontifícia Comissió Bíblica. Esperem que potser ara, doncs, si un dia parla amb el Sant Pare, també pugui ser una mica doncs, referent, no?, d'aquesta presència femenina que el Papa vol incrementar en els òrgans de consulta i de treball de l'Església, oi?
Sí, sí. Esperem.
Esperem, exacte. Segur que el podrà veure potser més sovint que abans. Molt bé, Núria Calduch, moltes gràcies sí. per haver-nos atès i per haver-nos acompanyat uns minuts. Una abraçada, enhorabona per aquest nomenament i fins una altra.
Moltes gràcies. Sí, sí.
Volem acabar avui el programa comentant-vos que la campanya 40 dies per la vida arriba avui al seu equador. És per això que se celebrarà una eucaristia per als participants a Barcelona a les 8 del vespre a l'església de Sant Vicenç de Sarrià, per si algú dels qui ens escolteu esteu interessats a unir-vos espiritualment a aquesta campanya 40 dies per la vida. Seguiu a Ràdio Estel, fins aquí al Mirador de l'Actualitat.
Aquest i altres programes, quan vulguis i on vulguis, a la ràdio a la carta de radioestel.cat.
Ràdio Estel.